Sonia, l'actualitat del MACBA. La paraula és el component fonamental de la poesia i, per extensió, de la literatura. De tota manera, des de la invenció de l'escriptura, la paraula ha estat indissolublement associada a la seva imatge escrita i, per tant, a una dimensió visual que l'acosta a l'art. En aquest context, la poesia visual va emergir el segle passat com a territori híbrid i camp de joc de les pràctiques avantguardistes, artístiques i literàries, precisament per la capacitat d'alterar les correspondències habituals entre significat i significant i per establir zones de confusió i ambigüitat. De la paraula a la imatge, la poesia visual com a discurs poètic alternatiu és el curs monogràfic que presenta el MACBA, conjuntament amb la presència a les sales del museu, de les obres de Gil J. Woolman i Benet Rossell, dos artistes i poetes que han treballat, tot i que des d'angles molt diferents, amb el text i l'escriptura cícnica. L'objectiu final del curs és analitzar les relacions entre paraula i imatge, en la perspectiva d'una cultura digital en què una i altra es confonen cada cop més en l'acte de la lectura. El Sonia entrevista Enric Bou, professor del Departament d'Estudis Hispànics de la Brown University. Poesia visual, definició.
La poesia visual és una poesia, que la poesia en principi indica paraula i visual indica imatge, és una poesia que es fa amb paraules i amb imatges, no? I per tant, és un tipus d'expressió, una manera d'expressar-se que barreja elements com de dos mons de significat, o de dues maneres, dues possibilitats de construir significats.
Popularització de la poesia visual.
Neix i es difon i es converteix en més mainstream, no? Més una cosa més, molt, més present en la vida quotidiana. Comença més del segle XX, amb les avantguardes.
Els inicis de la poesia visual en el període grecollatí.
La literatura grecollatina, on hi ha mostres, sobretot, d'elements religiosos, com símbols, ales, els àngels, evidentment, com ares o parts d'un temple, altars, o altres molts elements, o l'ou, no?, que amb tots els seus significats, simbols, amb tot el seu simbolisme. És a dir, que ja existien mostres, a l'antologia grega, hi ha alguns exemples d'aquests caligrames, no?, el que Apollinaire en va dir caligrames, però eren com mostres una mica aïllades.
Exemples en el període barroc.
En el barroc hi ha algunes mostres, no sé, el mateix Gargantua i Pantagruel, de sobte un està llegint la novel·la i apareix una ampolla de vi, no?, que es refereix a les begudes que estan bevent durant un dinar. Però, com dic, són en el barroc, no? Hi ha altres, per exemple, en el barroc català hi ha uns monuments funeraris a propòsit de la mort de Carles II fantàstics, no? Són molt espectaculars. Això són, diguem-ne, casos aïllats, moments en què, sobretot en el barroc, l'afany d'experimentar, no?, i els porta a recuperar, i també d'imitació del passat grecollatí.
L'eclosió de la poesia visual. Les avantguardes, Apollinaire i Marinetti.
És amb les avantguardes quan hi ha una gran explosió, un boom, i de fet també per la mateixa raó d'experimental. No? I de fet, una de les persones, els dos escriptors més importants que responsables d'aquesta gran revival, no?, reviscuda, serien a França Guillaume Apollinaire, no?, i a Itàlia Marinetti. Que cadascú per la seva banda tenen, bueno, Marinetti tenen tots els seus manifestos i els manifestos tècnics de la literatura futurista i el rebuig de la sintaxis tradicional i totes aquestes coses d'una banda la porta aquí i més, molt més, potser gràficament o visualment o pictòricament, Apollinaire, que es dedica a fer dibuixos directament amb paraules.
Experimentació.
A partir d'aquí comencen molts tipus d'experiments i moltes variants i moltes que donen en totes les avantguardes, no? Dadaisme, surrealisme, cubisme, futurisme, hi han manifestacions diverses. Algunes, i això és una altra de les coses que explicaré en el curs, no? O explico en el curs, que és, algunes són, diguem-ne, molt variants de formes antigues de la barroc o del període grecollatí, i altres són innovacions o variacions sobre el que s'havia fet abans.
Els anys 60 i la poesia concreta.
Després de les avantguardes hi ha un altre moment, que és en els anys 60, amb l'anomenada poesia concreta, sobretot dels llocs, que és el Brasil i a Alemanya, però també a Espanya, en català, en espanyol, on hi ha també un nou, un altre moment de rebuig de la tradició, rebuig, buscar noves formes expressives. Hi ha un, també un gran boom, un gran revival d'aquest tipus de... I en gran part s'imiten, es recreen o es porten més enllà el que s'havia fet amb les avantguardes.
La poesia visual en l'actualitat.
La poesia visual ara, jo a vegades parlo de, que en aquests moments, des de, no sé, més o menys des d'aquesta gran revival de la poesia concreta en els anys 60, ara conviuen la poesia visual i la prosa visual. Però, de fet, la publicitat ha adaptat, ha copiat, o fins i tot la televisió, moltes de les tècniques, molts dels sistemes expressius de la poesia visual. No? Passatges, per exemple, a Barcelona, veus cotxes que passen amb anuncis o amb camionetes o anuncis per les tanques. Alguns són horribles, són molt banals, però els bons són els que justament fan algun tipus d'unió entre una paraula i una imatge, no? I obren aquesta gran possibilitat o aquest plurisignificat, no? El que en la descripció del curs en deia l'obra oberta, o el portar més enllà l'obra oberta.
Relació entre significat i significant, encreuaments.
La relació entre significant i significat està en qualsevol acte de parla, no? Com ja ens va ensenyar Saussure, no? El significant seria doncs, la forma, no? El significat seria el sentit. El que passa amb la poesia visual és que es posen com damunt de la taula tots dos, no? Perquè es diu la paraula i es veu el que es representa, però justament se li dona la volta o, si només es fos això, seria no sé, un diccionari visual, no? Amb paraules i el que representa una taula, una taula, un ou, un ou. I seria, no avorrit, però seria... Sí, per ensenyar nens petits, no? La gràcia que té la poesia visual és que creua el significat i el significant, juga amb la relació entre l'un i l'altre i pot escriure a taula i posar, doncs no sé, un bolet, no? I sí, un bolet sembla una taula, per exemple, no?
La importància del títol en l'art de les avantguardes.
Una cosa que succeeix amb les avantguardes és que fins a llavors un quadre allat d'algun boig, algun element allat, en Nativitat, amb no sé què, amb Sant Josep, la Verge Maria, el que sigui. El títol d'un quadre era la descripció del quadre. No? Amb les avantguardes, el títol no té per què ser. I és més, és millor que no sigui aquesta... Llavors hi ha aquest joc, no? Entre el sentit i la representació, la imatge, el que és el significant.
El concepte d'obra oberta, la participació del lector.
El concepte d'obra oberta vol dir moltes coses, però en el cas d'Umberto Eco o fins i tot Josep Maria Castellet, és una mica la idea que l'obra està com inacabada i és necessari la participació del lector per completar-la, no? Això és cert en qualsevol obra, perquè si la llegeixia està allà, però si ningú no la llegeix, està allà, no? No és llegida. Però va una mica més enllà en el sentit que Umberto Eco defensava aquesta idea de que bé, no calia, i llavors clar, defensant una determinada tradició, no sé, el James Joyce, sobretot el Finnegan's Wake, més que no pas l'Ulisses.
La poesia visual i la intervenció del lector.
El que feia falta és la intervenció del lector per completar el sentit, no? I que l'obra podia ser, aquesta obra oberta podia ser doncs, uns fragments, Julio Cortázar, no? Amb Rayuela, que et dona una idea de com es pot llegir, però després deixa moltes altres obertes, la possibilitat de llegir-la de moltes altres maneres. O sigui, un exemple d'això. Amb la poesia visual és un cas límit, potser, la bona poesia visual és un cas límit d'això en el sentit que hi ha molts camins, no? o moltes interpretacions d'una mateixa obra. I segons la paraula, segons la imatge, segons els matisos de la relació entre paraula i imatge, pot canviar completament. I llavors és aquí que el lector ha d'intervenir i cada lector pot donar un sentit diferent en aquesta obra i per tant té aquest sentit d'obra oberta.
Indeterminació i hibridació.
M'agrada la literatura que està en relació amb altres coses, amb l'arquitectura, amb la música, amb en aquest cas l'art, no? la imatge. Allò és que la poesia visual és un perfecte exemple d'aquesta indeterminació, d'aquesta ambigüitat, d'aquest trencar les fronteres i lluitar contra aquestes petites capsetes, no? Poesia, prosa, novel·la, teatre, perquè justament juga amb elements dels mons clàssics. Un, la poesia, no? Que és aquesta, la indeterminació, la insinuació, la famosa frase de Mallarmé, que és una de les que comentarem en el curs de Dir una cosa és perdre tres quartes parts del seu sentit, insinuar-la, suggerir-la, heus ací el somni, no? No, en lloc de dir-la directament, això és una taula, dir alguna frase, alguna cosa que sembli que faci pensar al lector en la taula. No? Amb la poesia visual això és màxim, no? Aquesta ambigüitat.
Art i poesia visual.
L'art contemporani que va més enllà d'aquesta pintura feta amb tècnica acrílica, no sé què. M'agrada l'art, que és el video art, que no és ni cine ni és no, els vídeos artista, o m'agrada aquesta poesia visual que està entre la literatura escrita i la pintura, Picasso, etc. I llavors jo crec que té, potser poc reconegut, més reconegut perquè és menys conegut, però està, existeix. I de fet, les exposicions que hi ha en aquests moments en el MACBA, no, són bons exemples d'alguns artistes que s'han dedicat i han jugat molt amb la paraula, on ha incorporat la paraula, i és un element important, no, dels seus, de la seva obra artística.
La paraula com a matèria artística.
La incorporació de la paraula en un quadre. Els quadres normalment es feien la Verge Maria, o màxim hi havia unes lletretes que descrivien el quadre. Des de, no sé, per posar un exemple, Miró, que comença a posar lletres molt clares, és étoile, oiseau, lin, no?, en els seus quadres, doncs aquelles lletres formen part de, abans posar l'exemple del títol, ara l'exemple de les lletres, les paraules, no?, incorporades al quadre i que defineixen el títol, o no, o és un element més i llavors et t'obliga a buscar un determinat sentit del quadre, o et desorienta i vas a buscar l'oiseau, l'étoile, i no, resulta que no hi són.
Dos tipus de poesia visual.
Una de les coses que explico i que crec que en aquesta, una classificació de poesia visual que em vaig inventar fa uns anys amb el meu mestre, amb en Joaquim Moles, és que hi ha com diversos nivells i diverses, un tipus de poesia visual en què domina molt més la imatge, progressivament va com desapareixent i arriba un altre en què domina molt més la paraula, no? Hi ha com, entre aquests dos elements, poesia visual molt lletrista i poesia visual molt imatge, hi ha tot un amplíssim ventall de possibilitats diferents.
macba.cat